amb els Oscars. Xavi Pardo.
Bon dia. Unes centenars de persones participen a la manifestació del 12 d'octubre a Barcelona. Aquesta hora baixen pel Passeig de Gràcia sota el lema Més Espanya i Més Espanyol. La marxa és a punt d'arribar a Plaça Catalunya, on aquesta hora estava previst que comencés ja l'acte central de la celebració. Anem cap allà, Laia Colomer.
Una manifestació que ha trigat ben bé una hora a baixar des de l'alçada de la Pedrera fins la Plaça Catalunya. La capçalera s'ha anat aturant de tant en tant perquè alguns balls tradicionals d'Amèrica Llatina hi ballessin just davant, una marxa que camina sense cap aldarull, moltes banderes espanyoles, també alguns crits a favor de la unitat d'Espanya i alguns cartells contraris al govern de l'Estat, com Sánchez traïdor o Espanya no es vota, es defensa. El president de Catalunya Suma, Javier Meguino, que són els organitzadors, defensa l'acte i la participació dels partits unionistes.
Hoy venimos a celebrar el Día de la Fiesta Nacional de España y el Día de la Hispanidad, el verdadero Día de la Fiesta Nacional de los catalanes, y lo hacemos con el orgullo de representar a los que son verdes, a los que son azules, a los que son naranjas.
De fet, a la capçalera hi ha representants del PP, Ciutadans, Valents i Vox.
Mentrestant, a aquesta hora és a punt de compareixer la portaveu del govern, Patrícia Plaja, després de la reunió del Consell Executiu. Normalment aquesta reunió es fa els dimarts, però avui el govern ha volgut evidenciar que continua treballant i que el 12 d'octubre no hi ha res a celebrar. Els socialistes ho troben ridícul, per Salvador Illa és absurd reunir el Consell Executiu només per demostrar el rebuig al Dia de la Hispanitat. Illa també ha retret al president Pere Aragonès que ahir renunciés a tenir els pressupostos a punt per l'1 de gener. En una entrevista a Onda Cero ha dit que ho troba inconcebible.
Trabajo tienen mucho, la cosa esta de querer señalar permanentemente, pues eso, de que ese día ellos se desmarcan de un sentimiento que también en Cataluña es muy amplio, ¿no?, de celebrar nuestra pertenencia a España, pues me parece, pues en fin, un ridículo, vamos.
Mentrestant, a Madrid, fa uns minuts que ha acabat la desfilada militar del 12 d'octubre, Pedro Sánchez s'ha convertit en el protagonista involuntari de la celebració. El president espanyol s'ha endut una senyora xiulada que ha intentat evitar, però sense èxit. Des de Madrid, Arnau Mañé.
Sí, el president espanyol ha arribat uns minuts tard a la desfilada, fins i tot fent esperar els Reis d'Espanya per intentar evitar els xiulets dels assistents, però no ho ha aconseguit. Uns minuts després s'ha emportat l'escridassada del públic i els crits de dimissió i traïdor. De fet, ha estat una constant a l'acte on, després dels anys de pandèmia, s'han recuperat les xifres habituals. 4.000 militars desfilant, 150 vehicles i 84 avions i helicòpters sobrevolant el centre de Madrid. Tot plegat en una desfilada on no ha assistit ni el dimitit Carlos Lesmes ni bona part de la cúpula judicial, que denuncien no haver rebut la invitació fins a última hora.
De fet, ha estat aquest mateix matí que el Butlletí Oficial de l'Estat ha publicat la destitució de Carlos Lesmes com a president del Consell General del Poder Judicial, després que ell mateix renunciés al càrrec. I la setmana que ve, Brussel·les presentarà una proposta per intervenir el preu del gas. La Comissió Europea prepara un paquet de mesures orientat a incentivar la reducció de la demanda, la solidaritat entre els estats membres i que alhora facilitarà també la compra conjunta de gas. Avui els ministres europeus d'energia es reuneixen a Praga per acostar posicions. I els esports amb l'Àlex Massana.
El Barça es juga al seu no sé la Champions en la quarta jornada de la fase de grups de la competició. Avui el conjunt blaugrana rep l'Inter i ha de guanyar per evitar disputar per segon any consecutiu l'Europa League. Fins i tot guanyant el de més d'un gol, els blaugrana recuperarien el gol a Beraix amb els italians, que sí és la gran novetat en la convocatòria, on també hi ha Pablo Torre i Marc Casado, el jove del filial. El partit a les 9, des d'una hora abans, amb tot l'equip del Barça a jugar a RAC1, l'altre duel del grup C. També a les 9, victòria Pilsen-Bayern de Múnich, obren la jornada de dimecres a la Champions, l'Atlètic de Madrid, Bruges i el Nàpols-Àjax a 6:45. També avui es disputen a segona 8 partits de la desena jornada, entre ells l'Andorra-Burgos a 4:45, el líder l'Alavés rep l'Albacete a 6:45. Més enllà del futbol, en marxa el gruix de la jornada 5 de l'Hockey Lliga Femenina, 4 partits en joc ara mateix, també en joc el Lleida 1, Caldes 3 i el Calafell 3, Vilafranca 0, són partits enradarits de l'Hockey Lliga d'Hockey Patins. També en marxa la gran majoria de partits de la jornada 5 de les divisions d'honor masculines i femenines Espanyoles d'hoquei herba. I en tenis, Garbiñe Muguruza ha hagut d'abandonar per problemes estomacals en el seu debut al torneig de San Diego de tenis.
I el temps, durant les properes hores, creixeran nuvolades en zones de muntanya que descarregaran ruixats al Pirineu, al Prepirineu i en punts del prelitoral. No es descarta algun xàfec, per exemple, al voltant del Vallès o cap a les muntanyes de Prades. A la resta es mantindran les clarianes amb temperatures una mica més altes que ahir, entre els 22 i els 26 graus de màxima. Res més, ens actualitzem de quina hora serà ja el punt de les dues en tota la informació al RAC1 migdia amb Núria Travessa i Xavier Rocamora i en tot moment, com sempre, al portal de notícies RAC1.cat.
Esports, entreteniment. Tot allò que t'expliquem a RAC1 ho portem al web.
RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1.
Aquest 12 d'octubre, visita la Roca Village, el millor destí de shopping a l'aire lliure. Deixa't inspirar per les icones atemporals que trobaràs a les més de 150 boutiques de les millors marques nacionals i internacionals amb descomptes de fins al 60%. I recorda que més dels dies festius, a la Roca Village, t'esperem de dilluns a diumenge.
RAC, RAC, 1. Informació, actualitat, esports, entreteniment. Al mòbil, a la tauleta, en podcast, en aplicació. En ràdio, RAC, 1. Tots som 1. Amb la col·laboració del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya.
Són 90 euros. Efectiu o targeta?
90? Però si això ho compràvem abans per menys.
Espera, que tinc la targeta del Club Vanguardia.
75 euros. Voleu una bossa?
Ho veus? Ja et vaig dir que era una bona idea subscriure'ns a la Vanguardia. Som-hi, que ens hem guanyat un cafè.
Senyora, que si vol una bossa.
Subscriu-te a la Vanguardia i gaudeix dels descomptes del Club Vanguardia.
RAC 9, 8, 7, 1...
Ja, RAC 1 i l'Ajuntament de Sant Cugat presenten Via Lliure, amb Xavi Bundó des de la setena cursa de RAC 1 a Sant Cugat del Vallès.
Quin escàndol, de veritat, eh? I la gent preparant-se, veig gent molt professional, ja, eh? És una autèntica aventura, això de la cursa RAC 1.
El diumenge 16 d'octubre, des de la plaça del Teatre Auditori de Sant Cugat, el Via Lliure farà el seguiment d'una festa d'esport i ràdio que aquest any arriba a la setena edició.
Us hi esperem a partir de les 9, matí molt especial per compartir amb els oients una festa que ens fa moltíssima il·lusió. Cursa per tota la família de RAC1, per riure, per emocionar-se i per ballar amb la millor música.
El diumenge 16 d'octubre, Via Lliure, des de la cursa de RAC1 a Sant Cugat del Vallès. Amb el suport de l'Hospital Universitari General de Catalunya, Sorea, CaixaBank, Xarxa Fort de Catalunya, Fiat Assegurances i Torrons Vicenç.
RAC1, tots a punt per l'esprint.
Vostè primer. A RAC1, amb Marc Giró.
Home, que genial, sí, senyores. I també tenim l'Ernest Ferrer, l'Esther Romagosa, el Joel Fortuny. Avui tenim aquí a l'estudi en Jaume C. Pons a l'Horda.
Ué! Ué!
I com que era el dia de la hispanitat, tenim, senyores i senyors, amb tots vostès, des de Madrid, el senyor Jacobo de Arce.
Gracias. Claro que sí.
Bueno, Marc, bon dia. I bon gusto dia. Estar aquí de nuevo con vosotros.
Ay,
qué
sí,
largo
Jacobo.
Se me ha hecho.
De verdad, hijo mío.
Ya era hora. Oye, que no me llamáis.
No te llamáis, no te llamáis. No te llamamos, Luis, no te llamáis. Yo soy el que te guía. Oye, Jacobo, una cosa. Te hemos llamado porque hoy es el 12 de octubre. Qué maravilla. Y como tú estás en Madrid, pues hemos considerado que eres la mejor persona para salir al día de la hispanidad. También te digo una cosa.
La hispanidad, pues también claro. Te digo que, oye, a ver,
Sí, que también qué huevos, ¿no? Una cosa. Tú trabajas en el periódico de España, que hoy fue un año, fíjate cómo pasa el temps.
Sí, hijo, sí, hacemos...
Felicidades, de felicidades.
De aventura trepidante y estamos muy contentos.
Fantàstic. Doncs nosaltres avui, bueno, vamos a combatir una mica el dia de la hispanitat gràcies al Jaume C. Pons a l'Horda, que aquí està. No us coneixíeu? No havíeu coincidit mai, Jaume, amb el Jacobo, tu?
No, encara no, però havia de ser gràcies a tu.
Oye, Jacobo, y tú nos has traído también una cosa como para combatir la hispanidad tan divinamente.
Un poco, sí.
También
un poco,
una cosa, sí. Una cosa, que no estiguem gravats i no sigui en directe, això. Tu que estàs, grava-ho en directe.
Jo sempre soc autèntic.
Jacobo, el dia de l'Hispanidad. A veure, que no estiguem ara...
Directo des de Madrid, tu l'has dicho, en directo des de
Madrid. Directo des de Madrid. Però que no estigui jo ara mateix fotent-me un vermut por ahí, eh? Saps què vull dir o no? Que no estigui jo celebrant la Hispanidad por ahí. Butifler!
Bueno, escolta, això que sona és genial, Jacob. A veure, es posa'm una mica, Ernest. Tú dirás, Jacobo, tú dirás.
Bueno, Marc, pues mira, sí, a ver, para contrarrestar tanto orgullo patrio y tanta música castrense, que es lo que abunda hoy, vengo yo con una sección descolonizadora y multicultural que suena a lugares lejanos y a civilizaciones antiguas, a selvas y a las criaturas que la habitan.
Bueno, parece que estés hablando de Mallorca, que es donde ve el Pons de l'Orba.
No, exactamente, un poquito más lejos.
Ah, bueno.
Hoy vengo a hablar de la cantante peruana Ima Sumac, una de las voces más sorprendentes que nos ha dado la música, y que es esta la que estamos escuchando ahora mismo. ¿Quién es Ima Sumac? Bueno, Ima Sumac fue una mujer con un rango vocal prodigioso de 4 o incluso 5 octavas. Piensa que lo normal en un cantante son 2. Era una tipa que era capaz de alcanzar tonos muy graves y también extremadamente agudos.
Caray.
Sumac tenía además una mística muy especial, porque de hecho ella decía que era descendiente del mismísimo Atahualpa, el último rey de los incas. Bueno, pues el caso es que hace un mes, el 13 de septiembre, se cumplía el centenario del nacimiento de Ima Sumac, que falleció en 2008, así que qué mejor momento para recuperar a esta artista, que era una verdadera fuerza de la naturaleza y que contribuyó, como nadie, a ampliar el espectro de la música que los occidentales escuchaban a mediados del siglo pasado, abriéndoles los oídos a unas tradiciones que desconocían.
¡Qué genial!
Sumac se crió en una zona rural de los Andes, en Perú, hija de un criollo con ascendencia española y de una madre de sangre inca. No tuvo ningún tipo de formación musical académica y ella siempre defendió que se había educado en el canto escuchando a las criaturas de la selva.
Caray.
Sobre todo a los pájaros. Bueno, un día Ima coincidió en casa, bueno, Ima no se llamaba así todavía, se llamaba Zoe, la emperatriz Chavarri Castillo.
Caray.
Un día coincidió en casa de una amiga con Moisés Vivanco, un autor de música andina que empezaba a despuntar por entonces. Vivanco quedó subyugado por aquella voz y desde entonces Sumac iría de su mano durante buena parte de su carrera, llegando incluso a casarse y divorciarse 2 veces de él, porque aquella fue una relación bastante tormentosa.
Ay, Dios mío.
Bueno, pues fue Vivanco quien la introdujo en el conjunto folclórico peruano, que es esta que estábamos escuchando ahora, donde Sumac cantaba, entre otras canciones, este Cholo Traicionero, que es una grabación de principios de los años 40.
Perdona, Cholo Traicionero nos lo apuntem, porque esto se lo sueltas a un pájaro y te quedas tan ampla. Esto es un Cholo Traicionero. Pues, majeroso.
Efectivamente.
¿No? ¿Te imaginas? Sí, es la
y
función.
Bueno, pues fue su marido quien le sugirió adoptar el nombre de Ima Sumac, escrito con I latina al principio y Q al final, que significaba qué hermoso en quechua.
Ah, mira.
Bueno, con aquel conjunto, Ima Sumac participó en numerosos conciertos y festivales en los que su fama fue en aumento, hasta ser bautizada por la prensa como la gran soprano india de la coloratura. Durante toda la década de los 40, Sumac y su marido se dedicaron a actuar en los más importantes teatros de Perú y de toda América Latina, y hacia finales de la década comenzaron a visitar Estados Unidos. En uno de aquellos viajes, en un concierto en una discoteca de Nueva York, se fijó en ella un productor de Capitol Records, que era una de las discográficas más importantes de la época. Era el sello, de hecho, de gente tan alucinante como Nat King Cole o Peggy Lee.
Caray.
El tipo la fichó y Sumac se instaló en Hollywood y grabó su primer disco americano como Ima Sumac, ahora ya escrito como la conocemos, con Y al principio y C al final, porque en Hollywood les parecía que así sonaba más exótico. El disco que grabaron se llamaba Voice of Ecstasy y sonaba así.
Y aquí ya se ve Hollywood, ¿eh? Y hay orquestitas de estas de Hollywood.
Totalmente. Palabra del amor.
Bueno, y esta voz.
Que viene del Perú. Ya guay. Palabra del amor. Incazón que viene del Perú.
Efectivamente, como tú decías, Marc, bueno, aquí ya se ve todo ese oropel orquestal hollywoodiano, ¿vale? Ella, en aquellos discos que empieza a grabar en Estados Unidos, canta indistintamente en español, en quechua, en inglés en algún momento. En aquellos años, Sumac empieza una carrera en Estados Unidos. Cuando Sumac empieza en Estados Unidos, en los años 50, había un tipo de música que se estaba poniendo muy de moda, que era lo que se llamó el sonido exótica.
Mira.
El sonido exótica era una música impregnada de tintes folclóricos de diferentes rincones del mundo, que además tenía siempre un punto muy evocador, muy ambiental, con una intención clara de que el oyente, al escucharla, viajase a selvas, a mares o a montañas lejanos, del mismo modo que lo hacía con las películas de Hollywood.
Pero era un poco batiburrillo, ¿no? No era exactamente, ¿no? Quiero decir que la exótica, bueno, era pues, exótica en general, ¿no?
En general, pues, tenías general. Canciones que sonaban a Isla de Java, otras sonaban a Mar de Japón, otras sonaban a selvas del Brasil, otras sonaban
pero
a los
todo
Andes.
En plan mezclado, ¿no? Pero
un poco de
a la
todo.
Manera de Hollywood, ¿no? Vamos a hacer aquí un pupurri de exóticos,
bueno,
y os apañamos. No vamos a afilar, no se
metían su trituradora y claro, el rigor, claro. Pues era relativo.
Muy relativo, ¿no?
Pero bueno, de lo que se trataba siempre era de divertirse, Marc, y de
hombre,
que los cócteles entrasen mejor.
Sí, exacto. Sí, señor.
Bueno. Pues uno de los maestros de aquel estilo exótica era Les Baxter, y con él trabajó Sumac. Un día deberíamos hacer un programa Les Baxter, por cierto. Bueno,
¿serio?
De hecho, esta canción que escuchamos de fondo la hizo Inma Sumac con su marido, Vivanco, y con Les Baxter.
Oye, perdona una cosa, de Vivanco has dicho que era su marido, pero que tenía una relación tormentosa, ¿en qué sentido?
Bueno, pues porque lo de siempre. Yo creo que él hacía con ella un poco lo que quería, ella tampoco se dejaba manejar así como así, se peleaban, se divorciaban, se casaban,
Mara
se volvían a divorciar, se volvían a casar.
Una relación tóxica.
Una de estas relaciones de ida y vuelta toxiquísimas.
Toxiquísima.
Y encima él era mayor que ella. Bueno, lo de siempre. La historia es siempre la historia del rock, pero aquí llevado a Perú y Hollywood.
Y luego la yo tenía una mica de pelusa, ¿no? De que ella fuera tan divina, ¿no? Porque eso les pasa mucho a los
claro, porque ella llegó a ser una grandísima historia, como os contaré ahora. Bueno,
vale,
pero
vale.
La de la exótica...
Perdón, Jacobo, que nos avanzamos.
No pasa nada.
Perdón. Viva España, Jacobo, viva.
La de la exótica no fue la única moda a la que se sumó nuestra heroína, porque hubo otro estilo,
sí,
un poco conectado con este también, que ella también bordó, y que fue el que mayor éxito le dio en todo el mundo. ¿Cuál fue ese estilo? Pues, por supuesto, el mambo.
Oma, ara.
En 1955, Inma Sumac grabó con el arreglista y director de orquesta Billy May un disco que precisamente llevaba ese nombre, Mambo, así con una exclamación. Y el disco arrasó, fue uno de sus grandes hits. Y esto no es de extrañar, porque el disco tenía bombazos como este que vamos a escuchar.
A ver, ¿eh? Oma.
Este yo creo que nos suena a todos, ¿no?
Mamá, tú dirás.
Es un mambo
sí,
mítico.
Sí, sí.
Se llama Gopher Mambo.
Tengo al poeta aquí,
bueno,
que nos aguanta en la silla ya, de tanto mambo.
Que quiere bailar.
Bueno, tú no, estoy bailando, de fet.
Tú
de fet, molta.
Tú de fet una cosa, tú eres bastant mambós, ¿no? En
sí,
la teva poesia també, ¿no?
De molta marxa.
Passional, molta marxa. Ets exòtica, tu. Sí.
A més, has fet sa broma abans de caimari, que sona així exòtic. El meu poble està al costat d'un poble que se diu Inca. Per tant,
o sigui, no és més.
La típica broma inca, duc, 30 anys.
30 anys amb l'assumpte, clar que sí. És que totes les... si sou quechuas vosaltres, i punto.
Molt, absolutament.
Afortunadament.
Exacte.
Escolta, entonces el mambo es genial. Tú es que el mambo sirve para todo, ¿eh?
Mambo genial. Mambo, bueno, el mambo fue un auténtico bombazo en todo el mundo, éxitos por todas partes, y gracias a discos como este, la artista peruana se convirtió en una de las más grandes artistas de la época. Sus actuaciones hiperteatrales y las vestimentas de reina inca que solía lucir ayudaban además a hacer
bueno,
el personaje
perdona,
todavía más especial.
Deixa'm dir-te, busquin vostès a la Yumac I m'ha sumat a internet.
És genial.
Perquè és genial els looks que porta ella, però en totes les dècades, fins i tot, sí. En els últims anys, ja quan era molt gran, molt vella, que portava uns pamalotes que no te'ls fio... Que deixa... Riu-te tu de la reina Isabel II d'Anglaterra, una aficionada al costat d'aquesta senyora, te lo juro. És que és una... Jo no sé com no ha dado com pa icono de moda en general, diguéssim.
Sí, total, perquè mira, tens a Carmen Miranda, no?, que sempre és com l'icono d'esto, de la latinidad hollywoodiana i tal, però, hombre, i Ima Sumac para mí tenía mucho más rollo y mucho más personalidad.
Però, bueno, totalment, Carmen Miranda al lado d'esta, una aficionada total. Sobretot, de veritat, t'ho dic, en totes les dècades Ima Sumac, unes cares que ponia com de pilla, unos ojos grandes que miraba a todas esas de Hollywood como diciendo, estas señoras blanquitas, qué pesadas. Y después, sobre todo al final, unos pamalots, unos traje chaquetas, unos rosas. Por favor, Ima Sumac, yo quiero ser de mayor esta señora.
Bueno, pues Ima Sumac, de hecho, actuó también en algunas películas de Hollywood. Era una de las artistas femeninas que más vendía en Estados Unidos, pero bueno, piensa una cosa, era como la tercera. O sea, estaba Doris Day, Eartha Kitt y luego estaba ella. O sea, un nivel así, ¿vale? Y fue también la primera cantante latinoamericana que consiguió una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.
Caray.
Su popularidad llegaba a todas partes, a las cuatro esquinas del planeta, hasta tal punto que entre 1960 y 1961 realizó una gira por toda la Unión Soviética en la que se dice que vendió más de 20 millones de entradas. Bueno, el propio Nikita Khrushchev era muy fan de Ima Sumac.
¿En serio?
¿Vale?
Bueno, es que es claro.
Bueno, durante esa década ya los 60...
Es que, perdona, no... Mambo y Vodka... Genial.
Total.
Probarlo.
Combinado perfecto.
I després els d'Alours estaven de tot allò, estaven hasta el moño, que va arribar aquesta, quan el Mambo, i van dir, pues nos lanzamos això, seguríssim.
Mambo y Moscú.
Luego ya vino el McDonald's. Les mandaron primero a la Yuma aquesta i coses res i gracioses i el Mambo, i després ja els van fotre lo del McDonald's, i ja està. I aquí està, la desinversió.
Bueno, voy terminando ya. En los 60... Ima Sumac ya no volvió a grabar más discos, claro. Pero no paró de actuar en directo, muchas veces rodeada de las grandes estrellas del momento. Y después, a partir de los años 70, sus actuaciones se hicieron cada vez más esporádicas. Pero todavía en 1972 le dio tiempo a hacer su último disco de estudio. Fíjate. Antes de dedicarse a vivir de su leyenda y de sus rentas.
Que es lo que queremos nosotros, vivir de nuestra leyenda, pero no acaba de llegar ese momento.
Bueno, la tuya llegará, no te preocupes.
Sí, yo creo que mañana o mañana pasado. Yo creo que para el viernes ya estoy viviendo de mi leyenda. Porque tengo una ansia amb això. Cada día levantarme.
Bueno, pues el disco, ese disco se llamaba Miracles, Milagros.
Ay, qué bien.
Y con él Sumac, que siempre había estado muy atenta a los sonidos del momento, se atrevió con el rock psicodélico, casi progresivo,
pero bueno.
Un estilo en el que su voz y su manera de cantar, tan irreal a veces, también encajaba de una manera muy especial. En aquel disco, Sumac dejó grabada su única versión de El Cóndor Pasa, una canción sacada de una zarzuela peruana de principios del siglo XX, que un grupo llamado Los Incas, primero, y luego Paul Simon, acababan de versionar y poner muy de moda. Bueno, con esta canción... Yo me voy a despedir, Marc.
Muy bien, muy bien.
Vamos a escuchar cómo la canta Ima Sumac y cómo se entrega, pues, al rock.
Oye, pues te mandamos aquí una abraçada calurosa desde los países catalans. Jacobo, viva España, viva la hispanidad.
Viva el día de
viva la legión y todo.
Y anticolonial.
Y anticolonial sobre
Exacto.
todo. Viva la España,
sobre todo.
Anticolonial sobre todo. Vale, escolta, Jacobo, diles a todos tus amigos del periódico de España, a todos los madrileños que te vas cruzando siempre, tú eres gallego cuando vas a Galicia también, díselo. Hemos tenido problemas estos días, estas últimas semanas, con lo de la independencia, que creéis que no la vamos a conseguir, pero estamos en ello, ¿eh? Vull dir, ya tú anirem informant. No se acaba aquí
Perfecto.
Esto. No se acaba aquí
Yo,
esto.
Ho tornarem
a
fer,
Jacobo, te lo digo.
A mí,
ahora
lo
estamos
que
un
vosotros
poco...
digáis, sí. me parecerá bien. ¿Sabes?
Estamos ahora... Sí, tal. Nos vamos a independizar primero los catalans, després tornarem a la conquesta Mallorca, t'ho adverteixo perquè no m'ho compto, però que som mallorquins.
Estic totalment d'acord.
Anem a la conquesta Mallorca després, con los barcos, i ara lo que passa és que nos ha pillat un poquito esto que ens ha acudat, no, con la pandèmia i tal, ens hem desinflat, però...
Tenéis ahí que resolver unos asuntitos,
va...
y ya
sí,
está.
No és un títol,
va pa'lante, esto va
pa'lante. Cuatro flecos va pa'lante. Escolta, Jacobo, visca, que vagi molt bé, moltíssimes gràcies.
Una abraçada. Adéu, adéu.
Gràcies.
El Cóndor Pasa.
Jo teníem una sintonia preparada per tu, però te la posarem després, perquè jo crec que el Còndor passa...
M'encanta. M'encanta. Quin descobriment.
Quin descobriment. Busqueu les fotos de veritat d'aquesta senyora a internet, que fliparàs. Escolta'm una cosa, senyores i senyors, amb tots vostès, a ritme del Còndor passa, el poeta Jaume C. Pons, a l'Horda, mira... Pues tu tens també...
Sí, sí.
Tens llumaquisme, al cos.
Una mica.
Qui t'anava a dir? A veure, Jaume Pons a l'Horda. Sí, Pons a l'Horda. Presentem avui el teu llibre de poemes, perquè sempre vés a parlar que si d'un pròleg que he fet per no sé què.
Sí.
Que si sóc un especialista en William Blake, ara això també haurem de parlar una mica al final, Tal, però avui també, tu saps que és el nostre poeta de capçalera, totes les corts tenen un poeta.
Totes.
I nosaltres tenim a tu. Llavors, escolta, Mil Súmums...
Mil.
Mil Súmums és... això ho ha dit a...
A Dia Edicions.
A Dia Edicions.
A cura del traficant cultural Pau Badell i Vallbona. Li parlaré de Nimma Sumac, sens dubte, perquè segur que li encanta.
Li encantarà. Escolta'm, és veritat que aquesta es guanya la vida, aquests de Dia Edicions, perquè no paren d'editar poemaris i poemes. Tu ets el 69 de la col·lecció.
Sí, sí, ben aposta.
Ben aposta, tu?
Sí, sí, sí.
Ah, a més, és veritat que tu vas demanar el 69,
sí,
no?
Sí, sí.
69 volum, jo.
És que, clar, això és una història molt divertida, però sí. En Pau sempre me demanava llibres i jo sempre li havia anat enviant volums. Però és que no m'acabava contestant mai. Per tant, jo els anava publicant a altres bandes. I un dia
en sèrio? No t'acceptava aquesta editorial?
No, jo pensava que no m'acceptava, però el problema és que ell no se pensava que jo li enviava perquè ell els publiqués, se pensava que els enviava perquè els llegís. Jo vaig dir, imbècil.
Però bueno, aquest Pau, si tot anava a dir, ben ruc.
Ruc, ruc, burro.
Des de què ho diem, no?
Exacte, i en un moment determinat...
I tu vinc a enviar-li poemaris, vinc a poemaris.
Sí, jo n'hi havia enviat dos o tres, i no m'havia dit res, pensava, no li agraden, ja està. I en el final m'ha dit, escolta, i vaig, doncs fem una cosa, reserva'm el número 69.
Hosti, escolta'm una cosa, però de veritat que quan tu et senties que no li agradaven, i dius, bueno, no li agraden, ja està, tu, o sigui, les males crítiques o el silenci per part del lector, de l'editor, tu te'l prens tan bé com m'estàs demostrant-me, o et feia una mica de ràbia el tal Pau? Pau, no. Que més, de cognom anem a dir-li Ruc, amb el cognom...
Badell. Badell i Vallbona.
Ai, Pau, Pau.
No, no, a mi les crítiques me rellisquen. Me'n toco nou. Sí. Jo tenc ses coses tan clares.
Me'n toco nou també surt el... M'ha agradat molt,
això. Surt aquí, me'n toco nou, sí, sí.
Ho dieu així? Me'n toco nou.
Mira, ha arribat un moment que jo no sé si a Mallorca xerram com jo, o si jo ja m'he inventat sa llengua directament. Saps què te vull dir? Però sona mallorquí.
Me'n toco nou.
Me'n toco nou, sona molt mallorquí. Per tant, jo ho escric i ja està. Però t'ho juro, jo tinc ses coses tan clares que jo vull escriure d'aquesta manera. Vull traduir, editar, publicar i exaltar-me d'aquesta manera que el que diguin els altres, me'n toco nou, olímpicament.
Me'n toco nou. Escolta, diguem efectivament que això és un poemari en el que apareix això, me'n toco nou.
Me'n toco nou.
Un dels versos és me'n toco nou.
Sí.
A veure, deixa'm dir que hi ha unes il·lustracions
terroristes.
Terroristes, però per què? Per què? Són maques, A la meitat de poemari hi ha unes il·lustracions a color del Cristòfol Pons.
Sí.
I per què les introdueixes? Perquè, esclar, és veritat que en aquest poemari jo veig molt assassinat, extermini, cava de tombes alienes, autodestrucció, hi ha molt d'això.
Sí.
Més aquests dibuixos que també són d'explosions. És un poemari explosiu? Això per què?
Tot això perquè tu abans li deies a en Jacobo que és veritat, ara sembla que no, que el tema és independència, està dormit i tal, però no, vull dir, està en marxa, va més a poc, però estem en marxa. La revolució és permanent i no serà televisada ni radionificada. Per tant, la cosa continua. A poc, els polítics no estan per la labor, com diuen, però hi anem. I en aquest sentit, vull dir, s'extermini és un extermini d'au fènix. Vull dir, hi ha molta destrucció, és vera, però després ve la resurrecció. I per això les bombes que fan Cristòfol Pons són per dos motius. Primer, perquè és un il·lustrador de puta mare, un artista plàstic fantàstic. Des del meu primer llibre en solitari fa 15 anys, Les deixalles del desig, ell ja me va cedir unes il·lustracions seves. Per tant, 15 anys després, la relació continua. I l'altre, quan li vaig enviar el llibre, perquè m'agrada molt sobre el seu criteri, m'ha dit, jo estic fent una sèrie que sintonitza molt bé amb el que proposes, no? Per tant, me va regalar aquestes tres il·lustracions que són bombardejos d'edificis emblemàtics del món per tal que hi hagi un nou renaixement mundial.
O sigui... Molt bé. Escolta'm una cosa. Els llibres, jo veig que hi ha... Els títols dels llibres... Els títols de cada poema estan molt elaborats.
Sí.
O sigui, podríem funcionar. Tu només agafes els títols i ja, té, ja no... Fins i tot no caldria el poema.
Sí, és així.
Però el títol té entitat pròpia.
Sí, fins i tot hi ha títols que tenen mètrica i rima. Vull dir que són poemes gairebé independents.
En ells mateixos.
Sí, exacte. Sí, sí.
I després també veig molt, molt, de, molt de poema allargassat. Sí. És a dir, no sé com en dieu d'això... com una tirallonga.
Sí, com caligrames.
Sí.
O aquesta cosa de salvar papassar i de fer servir ses lletres de manera vanguardista. Vull dir, sí. És molt volgut. És un llibre molt experimental, molt vital, molt rabiós, molt rebel, com Neyma Sumac, aquesta.
Però s'entén molt. Saps què vull dir? Que de vegades no gens... Això ho diu també a la Pila, la Teresa Pasqual.
Sí.
Diu que tu vas amb les cartes sobre la taula, no hi ha engany, diguéssim,
sí.
I el que es llegeix és el que hi ha, diguéssim. No,
sí.
No hi ha evocacions. Bueno, després sí, és clar, perquè vas pensant i vas fent run-run. Però sí que ets molt directe, va molt directe. Són com bales, no?
Sí.
Una mica dispars.
Com hòsties.
Perdona que et digui una cosa. Esther, m'heu de dir fins a quina hora anem amb el Pons a l'Horta, però apunteu-me un cartellet quan em feu braçades, queda acabada, perquè vaig completament a la deriva, que no sigui que estiguem gravats, endavant, el Dia de la Hispanitat, viva Espanya, viva la Carme de la
Visca. No, m'encanta presentar aquest llibre, el Dia de la Hispanitat, perquè sóc un rebel, és un llibre rebel, és un llibre revolucionari, és un llibre vitalista,
sí,
i en aquest sentit, no, els poetes mai no descansam.
Dèiem això, que no hi ha engany ni cartes marcades, diu la Teresa Pasqual, sobre tu. I estàs d'acord?
Estic molt d'acord, perquè cada vegada me queda més clar que han de deixar les coses clares perquè la gent mos pugui llegir i se pugui acostar a la poesia.
Clar.
Tenc la certesa que la poesia és fonamental per l'existència humana. I, per tant, vull que el poema accedeixi a la gent. Sempre, perquè la poesia és una forma de vida.
I després diu que la teva poesia és apassionada, que, que ets tot pura passió. Bueno, això no cal que ens digués ella, perquè
no.
Ja ho veiem cada vegada que apareixes per la porta, no?
Cada vegada que rip aquí a l'edifici, sí. No saben com agafar-me, sí. La veritat és que, home, ja que hem vengut en aquesta vida, tot i que és vera que tornem amb un etern retorn i renaixences i renaixements i retornades, és vera, però almenys és pas que estem aquí que sigui una mica animat.
Després hi ha un vers que m'ha agradat, diu, estic infectat d'expansió, amb majúscula expansió.
Exacte. La meva malaltia és una malaltia que no es cura, estic infectat d'expansió.
I després, aquesta cosa, distingeixes entre l'home i el poeta, perquè hi ha un moment en què dius, que també la Teresa Pasqual també ens ho fa notar, hi ha un poema en el que diu, escolta, si volen trobar realment el lloc exacte, em sembla que es diu el poema,
sí.
Està entre una dona i una nena. Aquest
exacte.
Ets tu?
Jo persona i jo poeta. No veig diferències. És vera que tenim contradiccions, però en Walt Whitman ho va resoldre molt bé i per això el vaig traduir. Diu que em contradic, doncs molt bé, em contradic. Jo soc immens quan tinc multituds. Doncs això, soc moltes multituds, però totes les multituds que tenc a dins i que m'acompanyen són eufòriques.
Bueno, la contradicció és un dels temes d'aquest poemari.
Exacte. I això és molt interessant que m'ho diguis, perquè realment hi ha poemes que funcionen com diàlegs teatrals, gairebé. I, per tant, hi ha una visió de la perspectiva, però després hi ha totalment la contrària.
Ah, perquè, exacte, hi ha tota una sèrie de poemes que es van trobar al llarg del llibre, com si fos un culebron, diguéssim,
sí.
En el que es titulen sempre les breus discussions mordoquianes entre una cínica i una il·lusionada.
És així. I això és homenatge a Iris Murdoch, que considero que és una escriptorassa de ses millors i m'agrada molt propagar-la i defensar-la, perquè quanta més gent la llegeix, més la gaudeix. Però en el mateix temps, Iris Murdoch planteja uns girs, uns punts de volta, uns encontres entre diferents dicotomies, que és fantàstic. I jo tenia molts versos que s'enfrontaven directament entre ells i no sabia com conciliar-los.
Els vas posar junts.
I vaig dir, els apoyos.
De fet, una cosa dic entre aquests, quan la cínica i la il·lusionada parlen, estàs d'acord amb la cínica i estàs d'acord amb la il·lusionada. És una cosa que... I et quedes molt relaxat.
Exacte.
Relaxa molt.
Diu, clar. Però és que, clar, vull dir, a la recerca de la coherència, la incoherència és un bon factor, també. I, per tant, en aquest sentit, te quedes molt satisfet perquè introdueixes les dues cares de la mateixa moneda dins allà mateix.
Després parlaves a l'Iris Murdoch, però tu tots els teus referents no els amagues gens, diguéssim. Tu dius, escolta, jo això... vaig per aquí, Carles Amor, la Xirgai, no sé què, no sé quant, els demostra... O sigui, estàs constantment desplegant els teus referents i fent-nos els conèixer. Això també és una cosa que és honesta, molt interessant, i a més, que
col·loca dins d'una tradició, no?, en la que tu vols estar.
Absolutament, i això enllaça també amb en Lluís Calvo quan parla de llegats i parla d'assumir aquest bagatge que tenim anteriorment, hi ha un poema dedicat a ell, però és que, clar, jo estava convençut quan vaig començar a escriure que se notarien els referents. I quan no els ficava, no era per fer un plagi, és que estava tan convençut que el que jo havia entès funcionaria i la gent sabria de qui parlava, i amb el temps he dit que no, que ha duit cap a molts errors i cap a moltes males consideracions. Per tant, vaig dir, tant per tant, cada vegada sóc més clar, més concís i més decisiu, ho dic en el final, i aquí que no s'enfadi ningú, i reconec aquest mestratge.
Uh-huh. Després, el primer poema... és molt curt, diu menys, però més i millor.
Això que és una clau d'intencions d'entrada.
Un decreixement positiu, perquè, clar, també és un llibre biopolític. Bio perquè parla de la vida i polític perquè és un posicionament. Mm-hmm. I els meus poemes van cada vegada més cap en aquesta intenció i aquí és un clam anticapitalista total. Uh-huh. Cap a començar a fer un decreixement, tenim el canvi climàtic que mos menjarà vius, i si gent diu, no, és que destruirem el planeta. No destruirem el planeta continuarà, ja siguis amb nosaltres, mos destruirem a nosaltres mateixos, per tant, o començam a fer coses endavant, i la poesia, com que és un instrument polític, com que és un instrument per la vida, doncs ha d'ajudar precisament perquè aquests missatges puguin ser transmesos amb molta contundència.
Tu sempre insisteixes en això, que la poesia és... per exemple, hi ha un poema que diu, escolta, aquest poema i aquest poemari és servirà per l'antifeixisme. Tu sí. T'has convençut que l'escriptura de la poesia és una defensa i és un atac contra el feixisme, per exemple, i a favor d'una vida millor.
Sí.
Això seria així, eh?
Mira, avui estem en el dia de l'Hispanidad, però a Hispània s'hauria de començar a mirar, perquè tal com apunten els pronòstics d'aquesta ultradreta que accediran a Espoda, com ha passat ara amb la Melònia i Itàlia, sí. No mos enganyem, o se comencen a fotre les piles, els feixistes tornaran. Però cada vegada que qualcú estigui llegint el meu poema, aquest poema silencia neofeixistes... Almenys no estaran escoltant els discursos de Vox.
Escolta'm, has de venir un dia a parlar de William Blake. Estàs traduint en Flaner a William Blake.
Sí.
A més, unes edicions que seran...
De luxe.
De luxe. Però per acabar i per anar a publicitat, llegeix-nos, per favor, un poema, Jaume C. Pons a l'Horda. Llegeix un poema, anem a publicitat. Moltíssimes gràcies, Jaume, sempre. Jo ja surto d'aquí com una cabra de la Legió, perquè em posa les poetes a tope. Fixa't tu, no? Quina cosa. Senyors i senyors, amb tots vostès, Jaume C. Pons a l'Horda, publicitat, i després continuem.
Un poema titulat Després d'Arto. La societat sap el que fa. La societat té voluntat. La societat, puta maquinària d'aniquilar. La societat té l'objectiu de suïcidar-nos. Sols els més forts resistirem, aguantarem, sobreviurem fins la propera gran hecatomba de societat.
Vostè primer, amb Marc Giró.
RAC 1.
Aquesta tardor vine al Liceu a Il Trovatore, l'òpera més romàntica i apassionada de Verdi, amb una producció d'Àlex Uller i la direcció musical de Ricardo Frizza. Estrena el 27 d'octubre. Entrades a liceu.cat.
Podríem dir-te que el sabor de Vivesoy és inconmensurable i que és una beguda vegetal 100% de cultiu local, però això és cosa dels de màrqueting. Jo prefereixo dir-vos que és d'aquí... I que és
boníssima.
Vivesoy, l'única marca de begudes vegetals 100% de cultiu local. Més a prop, té més bon gust.
Els Amics de les Arts i Minoria Absoluta presenten Pares Normals.
La nova comèdia musical al Teatre Poliorama.
Una història plena d'amor,
drama i fenòmens inexplicables.
Tot dirigit per en Sergi Balbel.
Un musical de nova creació amb cançons inèdites.
Veniu a comprovar que vist de prop, ningú és normal.
Pares Normals. Entrades ja a la venda. teatrepoliorama.com.
Si no hi ha aquesta concreció per radicalitat democràtica, li demanarem que se sometti una qüestió de confiança al Parlament de Catalunya.
Marc Martínez Amat, que sembla que té informació. Marc, avui ha suspès l'agenda del president Aragonès, no?
Sí, tenia diverses visites a la Catalunya, però acaben d'enviar des del Palau de la Generalitat una nota dient que suspèn l'agenda prevista per avui.
S'ha produït una transformació en l'entorn de Turull i en el propi Turull, i la possibilitat de ruptura no està lluny en aquest moment.
Què dius ara? Senyor Turull, bon dia, moltes gràcies.
Si el que has de fer és reunir-te per veure com ho vols reconduir, però hi ha una decisió que és expulsar el teu vicepresident del govern. Home, amb la decisió d'ahir ens sentim bastant expulsats del govern.
Consellera Vilagrà, bon dia, moltes gràcies.
No es pot ser a missa i a repicar, que no es pot ser govern i oposició. Junts per Catalunya ha de decidir què vol ser quan sigui gran.
El món a RAC 1, on passen les coses.
Per segon any consecutiu, Mundo Deportivo organitza la gala femenina de futbol europeu. El 24 d'octubre vinent, les millors futbolistes de les 5 grans lligues europees s'aplegaran en un esdeveniment molt especial per ser premiades. El futbol es torna a vestir de gala amb Mundo Deportivo, amb el patrocini d'Estrella Damm, CaixaBank, Visa, Hyundai, Solideo i DAZN.
Aquest mes la Vinoteca de Gourmet La Vanguardia et porta la selecció especial de Tempranillo. Tres zones diferents i l'expressivitat d'un mateix raïm a través dels grans vins. Vela de Ribera del Duero, Finca Sobreño, Crianza de Toro i el Rioja Vega Edición Limitada. Sis vins negres valorats en 75 euros, ara per només 45. Compra'ls a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Arabing.
RAC més 1. Podcast.
RAC més 1 i Gosby us conviden a fer festa amb Animals de Companyia, un podcast amb informació i consells per mantenir els vostres animals amb una dieta sana i equilibrada.
Esbrinar-ho i donar-los allò que necessiten per ser feliços només depèn de tu.
Cada 15 dies, el diumenge, descobriu amb Bàrbara Julve com entendre millor el comportament dels vostres animals de companyia.
Amb l'ajuda d'experts, et desvelarem què s'amaga darrere de situacions que ens treuen de polleguera per millorar la convivència amb els nostres companys animals.
Una guia per millorar la relació i comunicació amb els vostres animals de companyia.
Aprendrem a observar i a veure què ens diuen.
Escolteu a rac1.cat i a l'app de RAC1. Amb la col·laboració de Gosby.
RAC més 1.
Tots som
més
1. Passi el que passi, no us perdeu cap detall de RAC1 amb rac1.cat.
Descarrega. Comparteix.
El portal de notícies de RAC1.
Escolta.
Tot l'univers RAC1 al detall.
RAC1.cat.
Mira, escolta, quina meravella, no? Que estem a punt d'acabar el programa en aquest 12 d'octubre tan diví. Esther! Que no estigui gravat aquest programa i no sigui en directe. Ai, 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 ui, ui, ui. Serà en directe, estarà gravat. Dubte, dubte.
Estem aquí, estem aquí.
Exactament. Què tal, Amadim, tots vostès? Martín Torres.
Hola, bon dia.
I ara, has arribat una mica tard, eh?
Ja, tinc una vida molt complicada. No sóc una diva de la ràdio, jo.
Nosaltres dormim aquí, però tu has arribat una mica tard. De veritat, estàvem patint.
Bueno, això està bé que patiu una mica.
Exacte. Tot i que la millor anàvem gravades. Saps què vull dir-te? T'imagines que estem gravades en lloc de...
Només tres.
Això m'intriga, perquè jo no sé si estic en directe o estic gravada. No sé si sóc jo o un altre. No, Déu meu, on sóc? On sóc?
Només bueno. Nosaltres tres ho sabem.
Escolta, només nosaltres tres ho sabem. Escolta, Martín Torres, ets el cofundador?
Bueno, cofundador. Padre fundador.
Padre fundador total de l'editorial Superflua, que és una editorial que nosaltres tenim un RQR amb tu, que tu, és que ella ens diu, però collons, que no em truqueu més, que jo no vull fer més promoció dels meus llibres, perquè tu vols ser una editorial de culte, no?
De cul. De cul.
I vas de cul, no? També una mica, també, els editors, oi?
No, jo, vaja, encantat de l'RQR aquest.
Doncs, és que tot el que treus, nosaltres jo pensava, a veure si treure un llibre que no ens interessi.
Impossible.
Impossible, impossible.
Vull dir, una editorial que és Superflua, vull dir, encaixa perfectament amb aquest programa, no?
I amb el Marc, totalment.
Total. Escolta, Superflua és, juntament amb, bueno, és una editorial singular centrada en llibres de moda, història de la moda, de moda actual, de moda d'avui, d'ahir, d'avui, de sempre. Com és?
Periodisme, això? Sobretot assaig periodisme, periodístic periodisme. De moda. O sigui, el periodisme és molt important.
El periodisme és important, com sabem, i està sí. en vies d'extinció, ara que ens descuidem. Escolta, sí, sí, sí. Acabes d'editar un llibre que jo t'ho dic, Esther, digue-ho tu si no, perquè tu també te l'has llegit, et vaig dir...
A mi m'ha enganxat
moltíssim. T'ho juro, t'ho està dient la gent o no?
Sí, m'ho està dient. Clar, jo sempre aquestes coses dubtes si ho fa per educació, però sembla, o sigui, sembla que sí, que enganxa. Que,
sí, perquè tu ets una mica paranoic, et penses que no et diem mai la veritat, eh?
Exacte,
Martín,
jo sóc
pesat,
que desconfia absolutament a tothom. Sóc suspicaç.
No sé si suspicaç, no. És un llibre que ens ha enganxat total, perquè, a més, es diu Carl, K-A-R-L, de Marie Otavi, ho dic bé, que és una periodista, a més de moda, precisament, una periodista de l'Aviació a França, o sigui que compta.
Poca cosa.
No és poca cosa. Tu també tens unes autores i autors, guapo, el teu català, Catela, eh? O sigui, no n'hi ha cap que...
La porta és estreta.
Jo crec que nosaltres... Exacte, tot anava a dir. Jo crec que nosaltres ara li diguéssim al Martín, escolta, voldria, tenim una cosa per editar, i ens diria que no, perquè, clar, no, jo crec que no complim els requisits, amb tota la raó. Amb tota la raó.
No ets el primer que ens ha dit que no, eh?
Veus, així ja no t'ho he de dir jo.
Exacte. Escolta'm una cosa, Carl, de Mario Tavi és un llibre que en el fons és una biografia que està escrita, a més, com amb uns paràgrafs relativament curts, o sigui, molt a modo de TikTok, podríem dir, és a dir, que tu deixes un paràgraf, és una mini-història, llavors el següent és un altre, totes van lligant entre elles, i acabes formant un puzzle sobre la vida de Karl Lagerfeld. Karl Lagerfeld, sí, sí. El dissenyador. Qui collons era Karl Lagerfeld, el dissenyador? Jo ja ho sé, però vull saber si ho saps tu.
Home, no? Realment, és difícil que ningú ho sàpiga. Fins i tot el meu distribuïdor, que és un senyor ja gran, quan li vaig dir, traurem un llibre de Lagerfeld, va dir, ah, sí, aquell senyor amb ulleres i la cua.
Adeus, exacte.
Imagina't.
Imagina't.
I llavors Lagerfeld és el dissenyador més mediàtic que hi ha hagut, crec jo, i un dels més influents. I bueno, un reconeixible a distància, perquè sempre això anava amb les seves ulleres de sol, la cua aquesta de ponytail... i molt encorbatat.
Perdona, aquesta cua baixa és la que portava aquests dies Tamara Falcó, saps? En aquestes últimes aparicions fatxes que té i de i ai, ningú niega, m'ha deixat i tot aquests rotllos, és una mica la cua de Karl Lagerfeld. Tamara Falcó imita Karl Lagerfeld. Tot i que està mort...
És impossible escapar a Lagerfeld. Fins i tot, encara que no ho sàpigues, tu vas de Lagerfeld. Tothom va de Lagerfeld.
Però explica això, per què? Per què ha sigut tan influent en la moda?
Bé, doncs, ell va ser un dels primers que va renunciar a l'alta costura perquè li avorria i es va centrar en el prêt-à-porter en els anys 60, finals dels 60, començaments dels 70, i després a ell li devem tota la logomania. O sigui, ell va crear la logomania Chanel i va ser també el primer dissenyador que va fer una col·lecció per H&M.
Fixa't.
Perquè ens en Moritz va ser el primer que va col·laborar.
És veritat, aquestes col·laboracions que fa H&M amb grans dissenyadors. Exacte. Jo encara tinc el perfum de Karl Lagerfeld. Mira, el posaré a la pop. Me'l vendré i em faré ric. T'ho juro,
no,
eh? Te'l porto, te'l regalo. Però te'l regalaré, el tinc a Madrid. Que va ser genial. Jo vaig anar a aquesta a buscar coses de Karl Lagerfeld. De fet, no m'agrada res, però, però em vaig comprar el perfum amb l'Eugenia de Torriente i el Lucas Arrau. Des d'aquí saludo. Sí. Imagina't tu. Vaya, tres. I després vam anar, que ens vam emborratxar una mica, per cert, a un restaurant xinès que anaven ells. Bueno, escolta'm una cosa. Recuerdito es de abuelete. Explica'ns, perquè aquest és un personatge misteriós, no? Ell ocultava el seu... Mentia, que és una cosa que és genial, que a mi m'encanta, i mentia sobre els seus orígens. Ell arriba a París i, per no dir que és alemany, fins i tot afina el seu accent, o sigui, es treu de sobre l'accent alemany, perquè, esclar, arriba 7 anys després de l'ocupació nazi a París. I llavors no volia ser assenyalat com a nazi, perquè els seus pares eren simpatitzants de nazis, com la gran majoria d'alemanys, per cert, i llavors ell fa tota aquesta mena, es treu de sobre la pols del passat.
Devia ser un personatge bastant acomplexat, perquè realment, al llarg de tota la seva vida, va crear històries falses, no?, sobre el seu passat, però això tan bon punt va arribar a París, que ja deia que no era alemany, sinó era suec, de família sueca, com més tard, més endavant, no? Ell va mitificar molt la seva joventut, o inclús infantesa. Sempre negar que hagués patit durant la guerra, sempre va negar que els seus pares participessin en el règim nazi, i ja està demostrat per documentació, per inclús hi ha una fotografia al llibre que es veu a Lagerfeld de petit, d'esquenes, davant la casa dels pares, i hi havia una bandera nazi perquè era el dia de l'Anschluss. Sempre ho va negar quan era molt fàcil...
També és veritat que a Alemanya, això també s'ha estudiat, que de sobte, depèn de la classe social a la que pertanyies, per salvar la pell, doncs mira...
Que era una classe social alta,
sí, aquí també va passar durant el franquisme, no? Sí, bueno, això que fos una classe social alta també podríem parlar, no? Perquè jo també ho dubto, jo crec que era classe mitjana. A mi ell parlava que si tenia un avi suec que havia estat aristòcrata, però que era que venia de l'edat mitjana, una torradeta d'aquestes, saps? Però vull dir que ell s'inventava, va inventar un passat aristocràtic.
No, tenien pasta perquè el pare tenia una fàbrica de llet condensada.
És veritat.
Que la llet condensada era molt important.
Clar, en aquella època t'alimentaves d'allò.
Exacte. Era una bomba...
De rellotgeria.
I els seus pares, doncs, van ser... La mare va ser del règim perquè s'ho creia, realment, que Hitler vindria i salvaria el món. Després es va adonar que no. I el pare, perquè li interessava pels seus negocis, per poder continuar
sobreviure
amb el negoci.
Clar.
Després van patir un procés de desnazificació.
Bueno, perquè es devia... Clar, quan va venir la democràcia i tot això, van dir, pues mira, ara... Total, que efectivament, retiro tot el que he dit. Eren uns nazis de cabo a rabo. I punt. Escolta una cosa. Ell arriba a París, que això també és un cas curiós, no? Un nen com... acomplexat, gordito, molt moreno, molt bru, molt, per ser alemany, sí, no? Que també diré. Arriba a París. Com arriba a París, aquest tio? I per què es fa estrena de moda? També marica, saps? Vull dir que tot
home,
raro. Ja. Era un cuir, era un raro de nassos.
Totalment, era un cuir. Ara ho has dit tu. Doncs arriba perquè ell volia... Bueno, ell volia ser il·lustrador, però un professor de l'Acadèmia de Belles Arts d'Hamburg, que és d'on era ell, li va dir que no es dediqués a això, que es dediqués a fer vestuari per teatre o per pel·lícules i tal. I llavors ell va anar a París a provar una mica de sort, també perquè suposo que, imagina't, Hamburg després a la postguerra devia ser aquell
horror. I ara està en Hamburg, que horror.
I va anar a Hamburg, va arribar en tren un dia i ell tenia, vull dir, tenia diners i no tenia que preocupar-se de res i bueno, pues es va presentar un concurs d'aquests de figurins del Secretariat Internacional de la Diana, que va guanyar juntament amb Yves Saint Laurent, no?
Que bo! És veritat, que pensava que van presentar un abric. Havien de presentar un abric fet de llana, és aquest concurs?
Bueno, hi havia diverses categories. Sí, sí, sí. Lagerfeld va presentar un abric, a Saint Laurent un vestit de còctel.
Exacte.
I tots dos van guanyar la categoria.
Joveníssim.
Quina edat tenia?
Bueno, Lagerfeld mentia, es va treure 5 anys.
Està molt bé. I tenia una cosina que també ho feia, no?
Sí, juntament amb una cosina.
Sí, genial.
I Lagerfeld devia tenir 19 anys ja, però Saint Laurent tenia 15 o així.
Que divins. Escolta'm una cosa, van ser molt amics Saint Laurent i Karl Lagerfeld, que són els dos dels grans dissenyadors del segle XX, no? Però després van partir peres. Possiblement van partir peres perquè tots dos van compartir un amant que es deia Jacques Debaixer, que també és un altre personatge.
Això
és alcohòlic, homosexual, perríssima. Gogó de discoteca val la letra, diguéssim.
Ho tenia tot.
Toy boy. Tot, guavíssim. Amic de Carolina de Mónaco. Ara parlarem del capítol, perdona, Carolina de Mónaco, perquè apareix Carolina de Mónaco en el llibre, que a mi m'encanta quan parla Carolina de Mónaco.
És un dels highlights, que és que mai havia fet declaracions de Mónaco sobre ningú, i en especial Lagerfeld.
Sí. El tracta molt bé, més a més, Carolina de Mónaco. Però explica'm això de la rivalitat entre Saint Laurent i Karl Lagerfeld. Eren amics... passen a ser rivals professionals i després...
Comparteixen
amant. Tot això... i que Karl Lagerfeld és asexual, dius tu?
Sí, bueno...
Sempre és molt bé.
Ell ho explica, ell diu que no.
Ell mateix, sí, sí. Jo, perquè jo no tinc prou.
Però... doncs vaja.
No tinc vestit.
No té.
Però es van conèixer aquí al Secretariat Internacional de la Moda, el concurs, van guanyar tots dos... I, bueno, doncs eren dos jovenets a París de la postguerra, dos homosexuals, cadascú també de fora, Saint Laurent venia d'Oran, i es van fer molt amics. Saint Laurent tenia, sembla ser, una vessant com molt pícara i molt descarada, i això també a Lagerfeld li agradava.
Ell era divertit, que Lagerfeld tenia sentit de l'humor, es veu que tenia una llengua afinada, viperina fins i tot, el que diuen.
Una persona com molt accessible, a més, contràriament al que era
molt educat, molt simpàtic. Tu saps que jo vaig conèixer, Marie Claire, perquè l'ha dit dues vegades, era molt fan Karl Lagerfeld de la Joana Bonet.
Tu vas estar...
Sí, el vas conèixer?
Era educadíssim, home, esclar.
La Joana Bonet va entrevistar l'autora, la Vanguardia.
Exacte, va sortir a la Vanguardia, el magazín de la Vanguardia, una entrevista a la Joana, i s'adoraven, perquè el Karl Lagerfeld adorava la Joana Bonet completament, li divertia moltíssim, i cada vegada que la Joana Bonet anava a París li enviava un ram de roses a l'habitació, el muntatge per portar Karl Lagerfeld a Madrid en èpoques de Joana Bonet, que allò sí que era una època i altres tonteries, doncs era la pera, perquè ell portava, era com moure el papa de Roma, o sigui, i t'havies de camalar al seu equip, per l'equip de Chanel, ha vist de coordinar el de Chanel, ell mateix, el no sé quantos, tal, volia l'habitació, una habitació concreta d'hotel i tal, però bueno, després era...
On es va llutxar ell?
Ell es va llutxar en aquell de la Jaja... No, el de la... Aquell hotel nou que hi ha amb habitacions de la Jaja Hadid, saps? Si volia conèixer...
A Porta d'Amèrica.
A Porta d'Amèrica. Es diu Porta d'Amèrica? Bueno, un hotel d'aquests que hi ha a l'arribar a Madrid, que era un hotel nou on hi ha Jaja Hadid, va dissenyar dues habitacions, i ell volia dormir a l'habitació de Hadid. I un dels motius pels quals va venir a acceptar la invitació de Marie Claire en aquell sopar, que li donàvem un premi a Karl Lagerfeld, és voler dormir en aquella habitació de la Hadid, en aquest hotel.
Ells s'adoraven i ella va fer un projecte, un pavelló ambulante.
Karl Lagerfeld, quan la resta de la humanitat anàvem, ell ja tornava, moltes coses. I en el segon sopar que va venir, convidat per la Joana i Marie Claire, sobretot per la Joana, que va venir per la Joana Bonet, bàsicament, ja t'ho dic, va coincidir amb Claudia Schiffer, que havien partit peres, perquè Claudia Schiffer va ser metge de Chanel, bla, 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 i Claudia Schiffer, mira que llesta, va aconseguir en aquell sopar un contracte, un altre que la recontracté Chanel per fer en uns anuncis, em sembla que era de la col·lecció Crucero, no sé quantos. Va ser el comeback de Claudio Schiffer amb Chanel després de possiblement, jo diré 20 anys sense, sí, sense tenir relacions. És brutal. Bueno, escolta una cosa, espera. Després,
anem a Jacques de Vacher.
Anem
a
Jacques de Vacher.
Aquest amant.
Sí,
bueno,
sí, sí.
Saint Laurent es fan amics i Karl Lagerfeld es fan amics. Saint Laurent llavors comença a sortir amb Pierre Berger. Pierre Berger era una persona també dominant, etc. Bueno, un
senyor. Pierre Berger, jo crec que va ordenar a Saint Laurent en moltes... Li va ordenar les finances i el va desordenar, va ajudar, va col·laborar que es desordenés en moltes altres, tot i que Saint Laurent ja anava directe al desordre, diguéssim.
Sí, home, a ell li interessava que l'empresa tirés endavant, llavors va collar fort a Saint Laurent. Però, clar, Saint Laurent era una escopeta sense seguro. I quan Saint Laurent va conèixer el nou de Lagerfeld, que bueno, el Jacques de Vacher era una revista, era molt guapo, era de família bona, era un mantingut.
Jo vull ser un mantingut.
Semblava tu.
Sí, sí, és el que jo sé, però és que no hi ha manera.
I quan Saint Laurent el va conèixer...
Ningú vol mantenir, tu pots creure amb aquest cos que jo tinc?
és que no et mous en els cercles adequats.
Clar,
però claríssimament.
Has de marxar de Barcelona.
Jo és que crec que ja no hi ha cercles. És que aquí hi ha molta mija que es pensa que pot mantenir i no ens poden mantenir ja. És que el problema és que ens hem hagut de... Les mantingudes ens hem hagut de mantenir nosaltres mateixes perquè elles no ens poden mantenir.
Ja, és que la cosa que...
Que us penseu pijas i sou unes rates de cloaca.
Pues, quan va conèixer el noi aquest, el Saint Laurent, clar, es va enamorar, però boig, de donar voltes a la plaça Sant Sulpís.
Qui? El Pere Berger? El Saint Laurent. Clar. Bueno, però això ho explica Carolina de Mónaco. Perdó que torni a Carolina de Mónaco, sí, és que m'encanta Carolina de Mónaco, clar. Sí. Jo soc carolinista, clar. I ella, Carolina de Mónaco, explica que aquest, que a més amb el Jacques, quan es traslladen a Mónaco, perquè, clar, Karl Lagerfeld li encantava guanyar pasta, això ho expliqueu al llibre, li encantava guanyar pasta, era igual que nosaltres, Esther.
Igualet, no la guanyem,
però li encantava guanyar pasta i li encantava defraudar gent, o sigui, era el típic ric que no li agradava pagar impostos, doncs va anar a viure a Mónaco i tal. Sí. I llavors, a Mónaco, la relació que tenen Carolina de Mónaco, Karl Lagerfeld i l'amant de Karl Lagerfeld i Saint Laurent a Mónaco, també és molt divertida, i ella parla del Jacques...
Eren mejores amigos.
Eren mejores amigos, sí, era el seu Juanito Golosina, eh?
Home, quan Mitterrand va guanyar les eleccions a França, els rics es van tornar a bojos.
Esther, et truquen, que no sigui el teu fill que demani alguna cosa d'aquestes. Totes les que tenen fills els truquen als fills preadolescents demanant coses que semblen l'Eros, els vostres fills. T'ho dic, eh? Qui era, un fill o un amant?
No, era re. Després t'ho explico.
Total és igual, perquè això està gravat. Si és que ara...
No ho sabem.
A veure si estem al metaverso. Bueno, digue'm, perdona, que t'hem tallat.
No, simplement, quan ja se va ser que era un cràpula i que el feia de grosses a París, quan es drogava, tenia un... quan es trobava emborratxava i a tope. Tenia un costat fosc i quan va marxar, Lagerfeld va marxar a Mónaco per no haver de pagar impostos a França, es va apostar al seu mantingut, òbviament, doncs a París la gent, o sigui, va respirar.
Bueno, també és veritat que coincideix que quan arriba a Mitterrand, Lagerfeld fitxa per Chanel, que és l'any 84, al voltant de l'any 84, i jo crec que Chanel, que és una empresa, vamos, menuda empresa és, els va anar molt bé, van acompanyar fins a la frontera de França a Mónaco, a l'amant aquest, perquè es centrés Lagerfeld en el que s'havia de centrar, que era, bueno, la recreació de Chanel, que ha estat el gran moviment, jo crec, de Lagerfeld i de la moda contemporània, un dels grans moviments de la moda contemporània.
Els dolors musculars es calmen amb Mans de Sant.
A Mans de Sant oferim des de fa més de 25 anys massatge fisioterapèutic, tractament de mal d'esquena i lesions esportives amb tècniques d'avantguarda.
Consulta els nostres serveis a mansdesant.com o per WhatsApp al 650 057 015.
Mans de Sant, i no deixis que el dolor t'impedeixi fer tot el que vols fer.
Coordenades del 6 al 7 d'octubre. Univers, Sitges.
El metavers està de moda. Del 6 al 16 d'octubre gaudeix del millor cinema de gènere del món i de tots els seus universos al Festival de Sitges. 11 dies, 7 sales i més de 200 pel·lícules t'estan esperant. Compra les teves entrades a sitgesfilmfestival.com. Diari oficial, La Vanguardia.
Llavors ja està tot instal·lat i funcionant? Doncs que ràpid.
Sí, tot llest i funcionant. Tens el panell, l'app, les càmeres, els sensors. I a més, l'equip té un sistema anti-inhibició perquè no es pugui bloquejar la connexió. I té manteniment inclòs de per vida. Així que res d'ensurts.
Però a banda de l'equip, des d'ara mateix nosaltres també som a l'altre costat per si fa falta.
Protegeix la teva llar dels robatoris i ocupacions amb l'alarma de Securitas Direct. Truca ara al 900-44 45 46.
Té caràcter. És indomable. Se les ha vist de tots colors. Coneix els secrets de tothom. I arriba a 8TV totalment alliberat. Vicent Sánchez presenta El Pentàgon. De dilluns a dijous a les 21:30 a 8TV.
És hora de passar a l'acció. Corres amb nosaltres? CaixaBank dona suport a la cursa de RAC 1. T'esperem a Sant Cugat el 16 d'octubre.
Emporta't amb La Vanguardia les mantes Montse Interiors, ideals pel sofà o pel peu del llit, i deixa't abraçar per la seva suavitat. Entra al web montseinteriors.com i aconsegueix la teva per tan sols 19,95 €. Només amb La Vanguardia.
Renovada, actualitzada.
Ara, a RAC1.cat encara és més fàcil descarregar, escoltar i compartir els teus podcasts preferits.
El portal de notícies de RAC1.
Bueno, escolta'm una cosa. Moltíssimes gràcies. Nosaltres ens n'hem d'anar demà.
Tornem,
perquè nosaltres som així. I, a més, ens ho hem passat bomba. Martín, tu, el llibre, de veritat que és magnífic. Si us interessa la història contemporània, a més, des d'una vessant canalla, si us interessa la moda, però si us interessa el gossip, que també és el que jo crec que és el que t'ha d'interessar, Carl, de Maria Otavi, a Supèrflua. Demà ens tornem. Gràcies, Esther. Gràcies a tots. Fins ara.
Fins demà.
Esther, estàs guapíssima avui. Estàs gravat, però també estàs guapíssima.
No ho sabem.
De veritat.